Catalunya Ràdio comença... Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Hi ha safrejos que no han de sortir d'aquí. Com ara que el nou kèfir d'Activia, a més de tenir probiòtics, és un esmorzar... deliciós.
El nou kèfir d'Activia patrocina Que no surti d'aquí.
Passen pràcticament 7 minuts de les 12 del migdia. Pots seure, sisplau?
Bueno, està ballant. Està ballant aquí abans.
Per si algú es pregunta aquí, la
sí,
Juliana.
La Juliana, evidentment.
Crec que era una resposta fàcil.
És per distreure, perquè avui havíem de tenir uns iogurts de patro aquí.
Ara ens els entren.
I llavors, pues, però clar, però jo ballava justament per distreure.
Però
i
clar,
ara
és
ja
la ràdio, vull dir, no distreus gaire els oients ballant. Vull dir, fos tele, encara.
Jo us puc distreure, explicant-vos coses.
Bueno, és que Marta, això et volia dir, perquè he sentit que Lady Gaga ha anunciat un nou concert a Barcelona. He vist que serà
com
el 30...
Com ja ho diràs com una perra, eh? Tant de bo ser tu.
Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo.
Ara.
És que ho necessito de debò, l'únic que haurem d'esperar molts mesos.
A veure, serà el 31 d'octubre, la nit de la Castanyada, i clar, està comptant, amb aquests ja seran 3 els concerts que farà al Palau Sant Jordi. Tema entrades.
Ell
que
et preocupava. Ell estima Catalunya, al contrari
sí.
que Dua Lipa.
No va a Madrid, eh?
Lady Gaga ha dit visca Catalunya
visca
lliure.
Visca Catalunya i visca els diners perquè deu estar anant molt bé la prevenda d'entrades i llavors et diuen que has d'aprofitar.
Sí, però a Madrid també faria molta moneda.
Sí, això sí, però
ella,
va decidir
ella
Barcelona.
Ella vol menjar gambes a la Barceloneta i per això ve aquí.
Llavors, Marta, demà a les 12 s'obre la venda general i per tant crec que podrem seguir el teu periple en directe de com estàs intentant aconseguir aquestes entrades sense la targeta Santander.
Jo haig de confessar una petita cosa.
I és que aquí el sense sobra.
Puc confessar-la o no?
Sí.
Ja tinc 2 entrades per Lady Gaga.
I és perquè el sense sobra.
Però no, algú no han sortit a la venda.
Sí, a la prevenda, sí.
Si tens la targeta de Santander...
Clar,
per això
però
que...
allà estaves aturada, perquè clar, sense la targeta no pots accedir a la... Has fotut una bestiesa?
No, jo no.
Bueno, una bestiesa.
Però hi ha algú de la família que molt amablement m'ha cedit la targeta Santander perquè jo pogués efectuar aquesta compra de 2 entrades màxim, perquè no te'n deixava més.
Era avui la pre... Està bé que no abusin, llavors.
Sí, però se n'han venut moltíssimes ja. Jo no sé la gent com s'ho fa. Tot i així, demà a les 12... tindré un delegat que estarà a punt per comprar 2 entrades més, perquè clarament no tots hem pogut contenir les entrades. Llavors, molt neguit i a la meva família i molt neguit també entre l'audiència, que m'està fent arribar molts consells per anar àgil a la cua virtual.
Ells no saben que tu has anat per la dreta i has aconseguit
bé,
una targeta Santander.
Però el que passa és que demà sí que també haig de comprar més entrades a la venda general, llavors.
Per tant, ja et va bé.
Em va molt bé que m'envieu consells.
I parlant de les nostres divas internacionals preferides, hem d'estar atents de Miley Cyrus, Roger, que ja saps que és la meva gran estrella preferida, és la meva topo.
Treu disco, sentits.
Efectivament, treu disc a finals de maig i pot ser una bestiesa, eh?
Visca el pop.
Visca el pop, és que
visca
el pop
ho és tot.
Tot.
A mi m'ha ajudat molt el pop a la meva vida.
Però és que si no existís el pop, nosaltres no haguéssim nascut.
No seríem aquí.
Ah, no.
No seríem
saps
aquí.
Saps que jo em dic Marta per la cançó dels Beatles?
Fixa't.
I els Beatles també són els reis del pop, m'entens o no?
Digues Marta per la Marta Sánchez.
Jo em dic Juliana per la
canta
Juliana
de gaire amb el tarannà de la meva família,
no.
La Marta Sánchez.
Molt millor el teu.
Això són gustos.
Entrades a pista per Lady Gaga o graderia?
Finalment graderia molt lluny.
Molt lluny?
Les que hem comprat avui, molt lluny. Crec que no veurem res, però sort que em vaig operar de la vista.
Ara.
Bueno, clar, treure
al
rendiment
final,
de l'operació.
Exactament.
I no vols estar a primera fila, tampoc, en un concert d'aquests, de divas?
Sí. No, jo sí que pagaria molts diners.
Vindrà la Nina?
La Nina? Espero que dormi. A la Nina no la vull ni veure aquella nit.
El seu primer concert.
Amb tot el carinyo que ho dic, eh? El seu primer concert li agrada molt Lady Gaga, però no. Però no, ja tindrà temps més endavant.
Home, amb Lady Gaga no ho sé.
El primer concert, la d'Amaris o el Pot Petit.
Agafeu una mica de iogurt,
que
aquesta gent ens patrocina.
Ah, no, kefir, n'hem de dir en català, eh?
Kefir de Danone, que el tindrem aquí a l'estudi. Es pot anar bevent, però
controleu-vos. Diré una cosa,
ajuda la teva salut digestiva.
El kefir... És un gran esmorzar, com ja vaig comentar, que a casa del meu nòvio s'estila moltíssim, però també m'encanta a mi com a postre després de sopar.
També
un potet de kefir amb quatre avellanes, una mica de xocolata, és un postre ideal.
Que faci crunch, eh, per això?
Sí, importantíssim.
Imprescindible.
Importantíssim.
Per cert, molt important...
Avui tot és importantíssim.
Molt important. Els oients ens estan avisant per WhatsApp...
L'oientat està neguitós.
Sobre un tema importantíssim. Ahir es va estrenar 3CAT el programa Entre quatre parets, que presenta la Núria Moliner, que és aquell programa que visita les cases dels famosos. I ha començat a casa d'en Bojan. I atenció, perquè ens estan dient literalment el tonteo que tenen aquests dos en només un minut...
I tres punts.
És escandalós, afegeixo jo. I ens passen un fragment que avui que ara sentim.
Està entrant en la vida una persona que no, encara no em coneix, però mira, és una manera de conèixer-te com molt ràpid.
Sí. Bueno, també és...
I aquest vàter és diferent, m'ho sembla a mi. O?
És japo. És japonès.
És dels que té xorro d'aigua?
Sí. Aquí.
Què tal, això?
Aquí tinc el mando.
Però per què estem veient en directe la retransmissió d'una cita entre Núria Moliner i en Bojan?
Jo reclamo a 3CAT si poden posar un més 18
sí,
en aquest programa, perquè sí. Això és un escàndol.
Els nens això no poden veure.
Això és un escàndol.
Això hauria d'estar en una web porno.
En Bojan ensenyant-li un lavabo japonès que va amb comandament de distància.
Mira que el tema no és gaire agradable.
No, però trobo, aquesta rialleta... Però... Sí? Què rieu tant?
Recordeu per això, no? Quan l'any passat la Marina Romero va entrevistar en Bojan?
Diguéssim que ell connecta fàcilment amb tothom.
Roger, per favor, però si es van encantar.
Ah, sí.
Vam estar-ho jugant, si fins i tot la vam convidar aquí al programa, quan presentava el Matí de Catalunya Ràdio.
És que com que... Ara mateix tinc dues històries al cap i no sé quina és la pública i la privada d'aquesta entrevista.
La
vam
portar aquí al programa perquè
ens expliqués, pista més, Roger,
perquè ens expliqués com havia anat l'assumpte i si havien, bé, havien tingut química i havien seguit parlant arran d'aquella entrevista.
Ah, val.
I escolta'm una cosa,
potser
en Bojan és un flirtejador nat.
Sí, ja ho sabem.
Ni que no pot evitar-ho, no pot evitar-ho. Ell flirteja amb tothom.
Però que d'entrada no ho diries, perquè ell amb tota aquesta cosa de sempre fer una mica el paper, que jo crec que és la realitat, però ell té com aquest rol... de tio molt sensible, que no és un xuleta com el Gerard Piqué, que ja saps que voldrà lligar-se a la presentadora.
I et sorprèn perquè
tu ja et jutges com a futbolista. Però és que el tio sensible lliga molt, també. Lliga molt sense voler, també.
I més avui en dia, eh? Avui en dia el tio sensible es porta molt. Ja sabeu que les dones busquem un home que encara no existeix, Roger.
No sé, miris.
O que si existeix, vigileu, perquè potser se'n vullen.
En tot cas, demà analitzarem tots els detalls del que va passar en aquella casa.
A tot això, la Núria Moliner, a mi em consta... que està en una relació, eh?
Ah, no, però si una cosa no treu l'altra.
Però no ens agrada. I, de fet, és
la primera tu que dius això.
És importantíssim flirtejar, tot i tenir parella,
per sentir-se... Però s'ha de donar tota la informació.
És importantíssim. És molt important, és imprescindible.
És la cosa més important en una relació.
Sentir que agrades.
Saps què diuen? Les tres potes, tal, mira, cada un té les seves, però una cada sèrie és de tant en tant sentir-te agradat per altra gent.
Molt, molt. Molt, molt, molt.
La Marta no opina... Perquè no sempre...
Escolta, una cosa, és a dir, no estic en desacord tampoc. El que
passa
és
que pot ser...
Això de vegades porta problemes també a casa.
Clar, però tot porta problemes avui en dia, Marta. Una relació... Jo, a mi em diuen, tens nòvio? I dic, no, jo el que tinc és una negociació constant. Soc mediadora. Això és una relació.
La comunicació és molt important sempre, en qualsevol dels casos.
El més important.
Sí?
Bueno, ara hem dit que el més important era sentir-te agradat. Ara ja no queda clar el rànquing. Ja ho posarem en ordre un altre dia.
Posa en Justin Bieber. Suposo que han estat unes hores una mica delicades a Can Bieber, perquè, no sé, hi apareixien unes notícies, uns rumors, que jo al final ja m'he perdut.
Bé, no eren rumors. Ahir, senzillament, els fans de Justin Bieber es van adonar que una altra vegada, perquè això passa de tant en tant, Hailey Bieber havia deixat de seguir a Justin Bieber a l'Instagram. Això sempre causa moltíssim rebombori, però sempre acaba sent un accident. Sempre és o que algú li ha hackejat el compte o que no sap ben bé què ha passat i tothom està perdent el cap. I si, com va dir, el Justin Bieber l'última vegada es va defensant dient que hi havia, que passaven coses molt estranyes.
Com insinuant que algú li havia
entrat
el compte i havia fet un follow a la seva dona. Sí.
Jo només us diré que el diumenge va ser un dia molt actiu a l'Instagram de Justin Bieber. 30 de març, ell va compartir 8 publicacions i 17 històries.
Posseït. Per internet.
Posseït per internet. Ell va dir, és dia de xarxes. De tant en tant ja sabem què li passa això al Justin. Fotos del fill, fotos també de la Hailey Bieber. Vull dir que d'entrada semblava que tot estava bé. Però es veu que en aquest moment d'intensitat a xarxes, es va desactivar el compte, en algun punt. No sé si per accident, si perquè de sobte es va atabalar perquè va dir estic sent posseït, no vull penjar tanta foto amb el desactivat.
Em freno.
I a vegades passa, diuen, que quan deixes, quan et desactives el compte, deixes de seguir gent sense voler, que el compte marca com si no seguissis a la persona. Bé, el cas és que tot això coincideix amb unes setmanes molt dures per la Hailey, perquè de tant en tant, igual que de tant en tant es deixen de seguir sense voler, recurrentment va sorgint una polèmica que assenyala la Hailey Bieber d'haver assetjat Justin Bieber fins a aconseguir-lo.
Però
això es va repetint de tant en tant. I
estem parlant ja de fa 10 anys, eh?
És que ara t'anava a dir, és una fa molt de temps.
Sí, però van sortint tot de vídeos que sempre són els mateixos i sempre recuperen les mateixes anècdotes de com la Hailey als 12 anys ja anava als concerts del Justin, com era fan, com copiava, presumptament, vestits de la Selena, intervencions de la Selena. En aquest cas, el que es va fer molt famós fa un parell de setmanes va ser I Want Him, un vídeo de YouTube absolutament demencial. Hailey Bieber Dangerous Decade Long Obsession.
Wow.
La perillosa obsessió que ha durat una dècada de la Hailey Bieber. I et desgranava el que se suposava que eren tot de pistes que demostraven que Hailey Bieber havia aconseguit el Justin Bieber fent trucs de màgia, pràcticament. Clar, que coincideixi en tota aquesta polèmica que tot el TikTok és gent assenyalant la Hailey en què el Justin la deixa de seguir... És tot molt delicat, jo no sé. El Justin potser s'hauria de treure directament l'Instagram i així s'estalviaria aquests problemes que té, perquè hi ha bretxa. Jo començo a veure que aquí el que passa és que hi ha una bretxa digital.
Que no sap gaire com funciona, no?
Sap com
que sempre
va.
Té problemes, potser té els dits grossos i apreta coses que no toquen.
Això li passa a molta gent. De Catalunya Ràdio.
El què?
Això de tenir els dits massa grossos.
Bueno, si tens els dits molt grossos, a vegades apretes tecles que,
sí,
que no toquen.
Tu imagina't que t'opera un cirurgià i t'ho fa malament i et dius que tinc els dits molt grossos. Bé, doncs no siguis cirurgià. No? Treballa d'una altra cosa. Treballa en una oficina.
Passen. En
canvi, mira el Roger quins dits que té, eh?
Sí,
dits
tinc...
finets. Molt fins.
Ditet de pianista.
El que passa és que no són gaire llargs, tampoc. O no,
tampoc
a veure?
Són curts, eh, Marta?
No, són no, normals. No. Mida normal.
Et diré que es nota per això que no has tocat
sí
gespa mai, eh? Tu no has tocat natura. No has ni plantat mitja
arquera.
No té una mà aspera, vols dir?
La mà molt, no, fineta,
molt fineta.
D'haver tocat el piano i haver fet ràdio.
Sí.
He tingut aquesta sort.
Tu diries que ets bon masturbador, així d'entrada?
Tu diries que has de fer aquestes preguntes a un quart d'una del migdia a Catalunya Ràdio?
Perdona, tu diries que hi ha hora pel sexe i l'amor? Ets d'aquests, eh? Jo tenia una amiga que...
No,
avui no ens liarem perquè hem quedat per dinar.
Juli, escolta'm.
Què passa, que només et pots morrejar a partir de les 6 de la tarda?
No, a mi em sembla bé parlar de masturbació, és un tema apassionant. Però crec que hi ha un horari infantil que això ho...
És molt important parlar de sexe amb els nens.
Les mans serveixen per moltes altres coses, també.
Sí, jo no he dit que només les faci servir per això, però... m'ha semblat que tot conduïa aquí.
Bueno, tinc bones habilitats amb els dits, no només amb això, sinó en general.
Controla't,
crec que me'n surto bé.
Ah, sí, perquè he preguntat si
ara t'escandalitzes.
Ara no vols les respostes.
Dia gros ahir a la revuelta.
Años pa que venga, eh?
I no quería...
Yo creo que... No lo sé. Es la primera influencer que surgió en España, yo creo. Un aplauso para Dulceida.
Ahir la Dulceida va ser la convidada a Can Broncano, que, per cert, no està anant gaire bé d'audiència últimament. No és que sigui un drama, però és que l'Hormiguero està sent líder dia sí, dia també. Per exemple, ahir l'Hormiguero va fer un 14,8% amb Hombres G, de convidats, i la Revuelta amb la Dulceida i companyia va fer un 12,6% de share.
Què ha passat aquí?
Hauria
d'explicar algú.
Diuen que arran de la Copa del Rei i de que Televisió Espanyola ha emès alguns partits de la Copa del Rei i que han posat la Revuelta en un horari molt més tard, arran d'això ha començat a baixar una mica d'audiència.
Podem
a
recordar mi... que les audiències es calculen, per exemple, aquí a Catalunya, amb 600 audímetres, ni un més ni un menys, també per tenir clar com funciona, eh? Anem-ho refrescant. Que la gent
una estadística...
Que la gent es pensa que de veritat se sap exactament que hi ha tanta gent mirant la tele.
És una estadística.
El
ja
que
sabem
se sap
que
és quanta
no
gent mira un Instastory de la Lolita. La resta és tot màgia potàgia. Ah.
En com
canvi,
estàs,
dius,
avui?
En canvi,
com
dius que potser avui? Les sirenes existeixen i vas al cap.
Ella va dir, les xiques són guerreres, les noies són lluitadores,
sí.
I tu ets una gran lluitadora, Juliana.
Només faltaria, Marta. Pensa que les nostres àvies no podien treure diners del banc sense un home que les supervisés. Ara hem de venjar-nos.
Espera, estem obrint tants fronts avui.
No, jo
ara no sé
estic desorientat
on posar-me, jo. Dulceida,
ahir a la Revuelta i l'entrevista, per si no estàveu al cas, va servir perquè tots dos poguessin parlar amb molta calma d'una polèmica de fa uns quants anys. Any 2020,
la Dulceida va zapeando y digo eso.
Alguien que te haya caído muy mal.
Lo hay seguro, ¿eh?
Sí, lo hay seguro.
Ah, pues mira, con todo mi cariño, Broncano.
¿Ah, sí?
Sí. Que no, no, que
pero,
no.
¿Y dónde? Él es idiota, perdido. ¿Pero dónde coincidisteis?
Yo lo he visto, nada, o sea, lo vi una vez solo en los 40, pero ni nos saludamos ni nada, pero por cosas que he escuchado, que ha dicho de mí, qué tal. Y yo tengo un sentido de humor, en plan que me da igual lo que digan de mí, pero él como por detrás un poco, que a lo mejor me equivoco, y luego lo conozco y es mi mejor amigo.
Això Déu passava meu. L'any 2020.
Aquesta sí que és guerrera. Diu, con cariño. Home, con cariño. La pregunta és, a qui et cau malament?
Però no ho tenia gens present, gens. Això, eh?
Jo ens tampoc. Ha fallat aquí
no
la maroteca.
Recordava. I jo també tampoc. Diré que si m'haguessis preguntat si la Dulceida antigament havia anat a la Resistència, l'antiga Resistència Movistar Plus, t'hauria dit i tant.
I més d'una vegada.
Sí,
vegada.
Jo també ho pensava, ho he buscat i evidentment no hi havia anat mai. Ella estava emprenyadíssima des del 2020, per tant, imagina't, fa 5 anys.
I a part que hi pintava la Dulceida a zapeando.
No,
és una altra pregunta que queda sense resposta.
Totalment. Llavors, jo el gran dubte que tenia era saber per què l'Aida s'havia enfadat tant amb en Broncano i què és el que havia passat. Doncs bé, ahir, per fi, en vam saber el motiu. El motiu també pel qual la Dulceida s'havia negat a anar a la Resistència, que li havien ofert més d'una vegada i ella sempre ho havia rebutjat.
Vengo aquí y hacemos las paces. Ahora lo hablamos. Vamos a escribir aquí como algo bonito.
¿Hay paces por hacer?
Claro.
Ah, claro, claro. Ya me acuerdo de esto. Pero nunca llegué a saber de qué venía.
Fue una gilipollez, pero en ese momento me sentó fatal. Y dijiste... Esto es como si ahora Dulceida se muere, que no le importa a nadie. Es que fuerte, ¿eh? Y entonces dije, pero...
¿Quién lo dijo?
No lo sé, un tal David Broncano.
No me acuerdo de la frase, pero estaría dentro de un chiste o algo, pero no sé, sí, está feo, es verdad que está feo. ¿Eh? Pongo aquí, lo siento. Oh. Toma. No, voy a poner... Balls, ser... ¿Cómo se dice? Mira.
La meva.
La meva mica.
La meva.
La meva. Nova.
Nova.
Amica.
Amiga. Sí, quiero.
I aquí van fer les paus firmant un pòster gegant que va dur la Dulceida per promocionar el seu documental.
Un pòster, per mi, molt ben escollit, perquè se sap que hi ha aquesta tradició que tots els convidats a la revolta porten un detallet, i ella va dur el pòster del seu docu-reality, que és ella, amb la panxa d'embarassada tal, però amb la cara del David Broncano, que per mi té gràcia.
Shop. Sí, a ells això els funciona molt.
Sí. Per cert, que en Broncano, entre moltes preguntes, n'hi fa una que penso que és molt interessant i li demana, si han pensat amb l'Alba, quina relació tindrà la seva filla, l'Ària, amb el mòbil i les pantalles.
¿Qué política tienes de uso de móvil para tu hija en un futuro? ¿A qué edad tienes pensado que utilice redes sociales y tal? ¿Lo has pensado?
¿Redes sociales?
Sí.
¡Oh! Mínimo 16 y me parece que no.
Pero va a ser difícil, ¿eh? Porque sí. Empiezan antes, ¿eh?
No va a ser difícil, pero... Yo ahora, o sea, ella, cero pantallas, obviamente.
¿Sí?
Que estoy deseando ver películas con ella, las típicas películas Disney, pero quedan muchos años. Cero pantallas, pero es verdad que ella nos ve todo el rato con el teléfono, trabajamos con el teléfono. Ella solo ve el móvil para hacer videollamadas, como tengo no tengo a la familia siempre aquí.
Dentro de muchísimos años...
Me voy a poner cómoda, ¿vale?
Como regalo de 18 años, hija, ahora tienes 8 millones de seguidores.
Hombre, podría hacerlo, pero no sé...
Yo
creo, esas son tonterías mías, pero que no le va a gustar.
No va a querer, ¿eh? Ser influencer.
Pues espero, no lo sé.
La Broncano plantejava cedir-li el llegat quan la seva filla tingués 18 anys i que seguís com la saga familiar i també fos influencer.
Et diré que això passa molt al món Sálvame, per exemple, que totes les que participen allà es pensen que les seves filles no voldran sortir a la tele i que, a més, d'alguna manera menyspreen les filles que sí que volen sortir. La Belén Esteban, per exemple, sempre parla tan bé de la seva filla perquè s'ha volgut mantenir allunyada
al
dels
marge.
Focos i, en canvi, critica les filles de, jo què sé...
Les Campos.
De les Campos, que estan totes allà. Vull dir que s'està repetint aquí en el món influencer. Les influencers no volen que els seus fills es dediquin a això i el més probable és que passi.
Però el que passa és que la Dulceida també va començar amb tot això de les xarxes quan eren una altra cosa, però ja existia internet i hi havia un fotolog i hi havia un blog i ella va ser de les pioneres i probablement va començar sent menor d'edat també, eh? O no?
Jo crec que no.
Tu creus que no?
Jo crec que no era menor d'edat.
Tu creus que era major d'edat?
O sigui, amb el Messenger, enviar missatges segurament era menor, això sí. Però com a influencer era major ja. Ara, que als 16 anys vulgui... És que poden canviar molt les coses els últims anys,
eh? Però és que falta tant temps que jo que sé com anirà. Potser ja tindrem la cultura de controlar més les pantalles amb les criatures.
Però ara s'ha tornat a tot lo analògic.
És que potser fotrà aquí un efecte rebot que ens enviarem cartes.
Ara mateix, 2025, un nen de 16 anys sense mòbil és rara avis, eh?
Bueno, i és apartar-lo...
Sí, del grup.
Que és
clar,
molt
també ho passen malament. De vegades és l'única família que lluita contra les pantalles i això també fa que el teu fill tingui problemes
totalment,
a la classe.
Totalment. En tot cas, al llarg de l'entrevista, l'Aida va aprofitar per fer promo de la nova temporada de Dulceida al Desnudo 2+1, que s'està a punt d'estrenar i que crec que nosaltres, no sé si ho podem avançar,
sí,
ja...
Sí, diguem-ho, no, Aina,
però,
ho podem dir.
Però se'ns ha convidat, sí, a la premiere.
Demà veig l'Aida Domènech, ja tocava. A mi em va bé per la pell de tant en tant.
Li podràs fer... Un... Ah, sí, on ho feu?
A Madrid.
A Madrid.
A Madrid.
No et sé dir més.
Puc demanar-te que li facis una pregunta a la Dulceida?
Sempre.
Pregunta-li que què li ha semblat l'absència de Maria Pombo a l'estrena, a la preestrena del documental, més que res perquè la Maria Pombo, que vam de saber que se'n va de comiat de soltera a Miami perquè una d'aquestes amigues de la Chupipandi, Alejandra Navas, es casarà. I llavors han decidit que toca marxar ara a Miami de comiat de soltera.
Se li preguntarà. A veure què respon. A més, sorprèn perquè, clar, era una altra època, també, però Dulceida al Desnudo 1, Maria Pombo va anar a l'estrena. Mira com canvien les coses.
I veuràs també el primer capítol, per tant, entenc, demà.
En principi crec que sí que podré veure el primer capítol. En tinc unes ganes que em moro. O sigui, això és, per mi, l'estrena més esperada de l'any.
Meravellós. Dilluns, tots els detalls de la premiere i a veure si tenim també alguns detalls del primer capítol. Per cert, cap al final de l'entrevista, ja ho sabeu que en Broncano sempre fa les preguntes clàssiques i, com sempre, va començar pels diners.
Tengo que hacerte las preguntas clásicas, lo pregunto todos los días, pero es verdad, de nuevo, que cuando viene gente de tu gremio, como es una profesión más nueva y demás, hay más curiosidad por... Entonces, dame el dato, dinero total, patrimonio total, cuéntalo.
Escúchame, ¿no? Lo vas a contar tú, pero yo me compré hace 9 años un piso en Barcelona.
Vale, eso cuenta como patrimonio.
Vale, que ahora vive mi mejor amigo y así yo cuando voy pues tengo la habitación de la niña y todo ahí. Aquí estoy de alquiler, pero he invertido muchísimo. Piensa que llevo 15 años y mi empresa 10.
Vale.
De hecho, la oficina que tenemos aquí es comprada, que la compré.
Madre mía, es mucho dinero, ¿eh?
No, y ahora me he comprado una casa con Alba. He invertido mucho.
Per tant, fa aquí fent una mica de recompte un pis a Barcelona, que ara el té llogat, entenc que està cobrant un lloguer. Les oficines de Madrid també són comprades. I el que no m'ha quedat clar és, diu, s'ha comprat una casa fa poc amb l'Alba, però estan vivint de lloguer encara?
Sí.
Enteneu això, no?
Encara estan vivint de lloguer en un pis a Madrid i això ho van ensenyar fa poc, no? Com estaven anant les obres, diria.
Clar, estan fent les obres encara.
Amb una casa que té pinta de típica casa amb jardinet, sí, molt Maria Pombo per part seva.
I van dir que en principi el 2025 ja estaria acabat.
A veure, haurem d'esperar. No, el tema és que no contesta, no?
Bueno, ella ve a dir, jo us dic del patrimoni que tinc i vosaltres feu uns càlculs, però clar...
Però és un càlcul...
Fa difícil, perquè has de saber la zona, no?
Clar, no saps les oficines de Madrid, quants metres té...
I que hi ha un compte bancari, a part d'això.
Clar.
Que pot estar 0 euros o pot tenir 15 milions.
Bé, és una mica més explícit amb la segona pregunta, amb el tema del sexe que ha tingut aquest últim mes, i ho explicava així.
Contéstame entonces a la otra pregunta.
La de...
Relaciones sexuales último mes.
Y algo así como...
¿Qué?
Es que no... ¿Sexo oral qué es, por ejemplo?
Sexo oral, algo muy entretenido que de hacer.
¿Cómo contaría? ¿Con medio...? Sí, ¿no? Medio.
Depende del contexto, claro.
Bueno, estoy orgullosa de este dato, te va a parecer poco, pero para nosotras está de puta madre siendo...
Ahora el dato es 0 con...
Madres, ¿te imaginas?
En el último mes.
0.
Me han comido el coño una
en
vez.
En el 6.
O sea, bien.
10 veces de...
No, 5, o sea, 5 polvos.
¿5 polvos?
A ver, tampoco te va a hacer un Excel la chavala.
No, claro, aquí te tengo que dar las gracias porque... claro, somos madres,
sí,
se complica,
claro.
Intimidad poca,
ya.
¿Sabes? Entonces decíamos, le decía bebé que voy a la resistencia, tenemos que hacer puntos. Entonces yo creo que hubiesen sido menos si no hubiese venido, hubiesen sido como 4, yo creo. Gracias, gracias.
Ha estat un bon mes pel que fa al sexe oral a Can Domènech.
Però ha dit quan comptava al final el sexe oral? Espero que compti un punt.
No. Sí, van tenir el dubte i no arribava a un punt, però
per
mi compta
no?
Un punt,
és
perquè és una
per
relació
no?
sexual.
Per què no ha de poder comptar un punt?
Per exemple, elles que són lesbianes i la penetració no existirà mai. Però vaja, també amb els heteros.
Potser, però per què compta més la penetració?
Bueno, perquè
és que em sembla absurd, tio.
En l'imaginari de Broncano i companyia, que són
però
tios...
Però és molt 2011.
Sí,
molt.
Si no hi ha penetració, crec que no ho compten com a sexe, que és una mica antic.
És que el 2013 ja es deia que els preliminars no són preliminars, sinó que ja és sexe, ja ha de comptar el mateix.
Sí, en aquest cas... Ha grinyolat una miqueta. Res, en resum, una entrevista on la Dulce Ida està molt simpàtica, està molt divertida i jo tinc la sensació que s'ho va passar bé i va estar molt còmoda en aquesta entrevista que, recordem, començava una mica... Pensa. Que havien de fer les paus per la polèmica que havien tingut fa uns anys.
Dóna-li records de part nostra demà,
I tant. Ella és de Can Gaudi, La Masia, on viu? Can Gaudi. Vull dir que ella s'ho passa bé allà.
Vividora.
Vividora totalment.
Passa un minut de 1:45 del migdia. Obrim una carpeta que comencem ja a tenir també planeta i és que l'exnòvio de la Lola Lolita ha parlat. A finals de la setmana passada, la influencer ens va sorprendre amb unes declaracions sobre el seu exnòvio, l'Isaac, amb qui ho van deixar a finals del 2024 després de 3 anys de relació.
Sinceramente, por favor, dejad de mencionar mi nombre en los vídeos de Isaac. O sea, así de claro. Sí, ha sido una cosa muy trágica, que nadie se lo esperaba, ha sido horrible, todos lo sabemos. Yo
la Lola explicava en aquest vídeo que estava farta de rebre comentaris on l'assenyalaven de ser la culpable d'haver fet infeliç l'Isaac i deia que, tot i que sabia que ell no sortiria a defensar-la, ella volia deixar clar que si van deixar-ho va ser perquè ell tenia problemes de salut mental i no per culpa seva, que ella no tenia la culpa de res. Doncs ara un reporter d'Europa Press, t'he de dir, amb molt de tacte i amb una paciència bastant important, ha decidit preguntar a l'Isaac en una catifa vermella sobre aquestes declaracions de la Lola, o com diu ell, el reporter, en comptes de declaracions, sobre el comunicat.
Ya ha salido, imagino que has visto el vídeo, todo el mundo se ha hecho eco de... Bueno, que ya ha roto, ha mandado un comunicado de vuestra ruptura, ya decía que no ibas a salir a defenderla.
A ver, es que yo qué sé.
Esperaba nada porque sabía que no ibas a defenderla.
Joder, es que prefiero hablar de esto, tío. Pero ya te digo, en plan...
Entiende que te lo tengo que preguntar porque hace menos de 24
horas. Sin rollo, no es por mamalas ni porque no afecte nada, pero tendría que empezar a dar explicaciones muy privadas y demás, y al final, yo qué sé. Es algo nuestro que ha pasado ya hace tiempo y... Pues no sé, que es mirar para adelante, creo yo.
El típic exnòvio que no et defensa mai en públic. Que jo dic, no cal que facis un TikTok, ho entens? O sigui, jo ho entenc, però quan el tio d'Europa Press et posa el micro al davant, jo crec que és una bona ocasió per tu dir... Crec que la gent ha de deixar la Lola en pau, són coses nostres, i res és culpa seva.
A part
és
aquí,
dir això, ja està.
Està una mica dolguda,
hi ha un afegit que no comentem gaire, i és que l'Isaac forma part de l'agència de la Lola Lolita.
Exacte.
Vull dir que està representat per una agència que va crear la seva exnòvia. Vull dir que aquí també hi ha una relació, ni que sigui d'interès. A ell li interessa quedar bé amb la seva exnòvia, si vol seguir treballant.
Doncs no sé jo ara com ho tenen, però no fa pinta que hi hagi una relació molt cordial.
Doncs es canviarà d'agència. Ho veurem. Ho veurem, això és impossible.
Mira,
vaja,
justament el reporter li pregunta sobre quina és ara mateix la relació que manté amb la Lola Lolita.
En rollo?
Sí.
Respeto?
Sí, sempre, eso siempre.
Realidad?
Sí, siempre.
¿Es que también había mala relación?
No, bueno, a ver, yo qué sé, pues hemos sido pareja y a cada uno pues hace su vida, pero pues, respeto siempre.
Estan fatal.
No. És increïble.
Sí. Perquè quan li diu buen rollo fa sí.
No.
I després, però bueno, cordialitat, tal, eso siempre.
Estan en aquell punt de la ruptura en què no se suporten. Això passa sempre, Però... Sí.
I que és un punt sa,
No,
també
és que potser és natural.
És com matar el pare, s'ha de fer.
Sí.
Però passa sobretot en les ruptures en les que no imposes un contacte zero radical des del primer segon. Perquè les rancúnies, és que tot es va sumant. I aquell comentari, i ell que tal... I ell que... Per això és millor fer contacte zero, viure-ho tot en separat, perquè llavors li agafaràs mania, també. Però com que no reps estímul de l'altre, no ho fas gros. I en canvi, si et vas veient, si vas posant allò, el dit a la ferida, encara et fa més ràbia l'altre.
No cicatritza.
El reporter aquí ja està del tot envalentit i s'atreveix a preguntar sobre el futur.
¿Ganas de enamorarte o no?
Uf, que va. Uf, la verdad que sí. La verdad que sí.
Si ella se enamora, tal era.
Pues ya la tenerá de su vida, yo que sé. No, tranqui.
Felicidad para los dos y el tiempo es el mejor sanador para todo, aunque haya distancia. Es lo mejor el tiempo luego en el futuro.
Eso dicen, pero no, bien. Muchas gracias.
Venga, gracias y disculpa,
Com el reporter fins i tot li dona un consell. Diu, el tiempo es lo mejor, el temps és el millor.
És que ha hagut de remar molt per treure declaracions.
Molt, i a més és que és veritat, ho fa molt des del respecte, que exactament li agraeix. L'Isaac podria haver donat alguna més, perquè a més no diu ni dues paraules seguides.
Jo pensava que per això que es negaria, a parlar.
És que aquesta gent que ve tant del món de TikTok encara no es nega. Ja es negaran, però encara no. Mentrestant, a tot això, com tenim la Lola Lolita?
Home, clar, aquest és el tema. Com està?
Doncs mira, justament també ens la va parar ahir, una periodista d'Europa Press.
Jornada forta, eh?
Estan no. a tot arreu.
Eh? Europa Press no descansen.
És que crec que tenen una plantilla força gran,
un desplegament increïble.
Sí. I que, a més, bueno, mira, no dic res.
Vale. Molt bé, de vegades ens hem d'autosar.
Sí. Que t'ho creguis, que...
Doncs la periodista d'Europa Press persegueix la Lola per preguntar-li com té l'ull. Perquè no sé si ho heu seguit, però la Lola té un mussol a l'ull dret.
Ai.
Que no hi ha... Això passa molt quan hi ha neguit, eh?
I després hi ha gent que et dona consells de tot tipus, que si t'hi has de posar camamilla, després si el secador, amb el secador, amb una gasa...
Posa't una crema de farmàcia i ja està.
Una ceba a l'ull, també em van dir una vegada.
Una ceba a l'ull?
Si dorm amb una ceba a l'ull.
Però com ho has de fer, això? Bueno, això només gent, quan està refredat, no?
Que barreja conceptes.
Si algun metge ens vol enviar cosa, jo ho entendria, perquè això és desinformació, probablement.
No, aneu al cap i ja està. Aquest és el nostre missatge.
No, heu de fer l'ull de la ceba.
Doncs bé, li volíem preguntar sobre el tema del mussol. Jo imagino que volien també preguntar-li alguna cosa sobre l'Isaac, però és que ella no va donar marge.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás del ojo, corazón?
Fatal, en la mierda.
¿Estás mejor?
No, estoy peor.
Ah, sí, ja està.
No, és això. Són menys de 8 segons, que són or. La Lola es va escapar, no va voler parlar més. A més, enrient-se'n. Des del primer moment, no sé si d'ella, de la situació, del reporter, de tot, no queda clar, però la tia es parteix la caixa i li és tot absolutament igual. Jo la veig tocadota i crec que allò del mussol, de veritat que...
No l'ajuda.
No l'ajuda. Demà la veuràs a la Lola.
Espero que sí, crec que sí que veig a la Lola i li preguntaré sobre
la premier de la Dolceida.
Sense cap vergonya, perquè a més és que ella té aquest deixar anar, ella és totalment extrovertida. No
si
està
en té ganes, t'ho explicarà tot.
Sí.
Si en té ganes. Mm. Bé, amb 2:15 d'una del migdia, ara farem una pausa i després saludarem en Pau Espar, que té novetats sobre... Us en recordeu que l'OEP va fer una festa a Eivissa, una festa que semblava il·legal.
Amb unes salines, o...?
Sí, amb unes salines, i els hi havien de posar una multa i tal. Doncs bé, ha sortit ja, no sé si és una sentència o el que sigui, però hauran de pagar uns calés per allò, i ara ens ho explicarà en Pau Espar. I per altra banda, un tema que tu, Juliana, t'interessava moltíssim, i és el judici que li han fet a l'actriu Maria León.
Obsessionada absolutament.
Pot ser que us assembleu molt amb la Maria León. Crec que és el teu equivalent.
Jo la vaig entrevistar i ella ja em seguia.
És que
li quedo ben lluny, perquè aquesta tia és andalusa, vull dir, i em seguia ja.
És que potser sí que...
Jo crec que teniu... Sí.
Amb un tipus de caràcter molt concret.
Sí. Bé, estem en contra de l'autoritat. Així d'entrada, bueno, això ho compartim segur.
I llavors, això, doncs, sí, comporta problemes.
Té conseqüències, de
doncs
vegades.
A seguida, en Pau Espar, ens explica tots els detalls d'aquest judici a Maria León.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Dos minuts i 3:15 del migdia. Pau Espar, bon dia.
Molt bon dia.
Com va tot?
Bé.
Allà el 324 ho teniu tot controlat, eh?
Ara estic uns dies allò descansant, però sí, per això aprofito per venir aquí.
Perfecte. A veure, hi havia dos temes, un que la Juliana hi estava molt nerviosa i que ens ho va enviar tots, i per això t'ho vam reenviar, per si ens ho podies explicar bé, que és el tema Maria León, que és la germana d'en...
D'en Paco León.
D'en Paco León, que ha hagut de passar pels tribunals per un tema amb l'autoritat,
sí,
no?
Sí. Vols començar per això, per tant?
Tu volies començar per l'altre, eh?
Teníem tot girat,
No passa res.
No, és que jo ara mateix no tinc el guió perquè la Juliana està fent servir el meu portàtil.
L'altre tema és la polèmica amb l'OEF a Eivissa.
Vale, doncs actualitzem això, Pau, que és com ho tenies... Què et passa, aviam?
És que crec que he agafat els auriculars.
No, doncs espera,
tot resol.
Estàs molt malament, no, ara mateix?
Saps allò de... Anava bé avui, però ara m'he situat malament.
Pau, t'has de permetre tenir moments així, també.
Cures.
Fins i tot aquí pots desmuntar-te.
Para la música, Mariví. Para la música, un moment. Situa't bé, Pau.
Sí.
Estic situat.
Cap pressió.
Tu pensa que tens la Juliana també com a comodí.
Jo m'estic cagant mentrestant. O sigui, tu imagina't, tu fes.
Jo anava per una altra banda, però és igual.
Estic realment escrivint la descripció del programa.
Molt bé. Tenim això per una banda, ara en tornaràs al portàtil. Tu et sents bé amb els auriculars.
Ara sí, ara tot a lloc.
Ideal.
Torna a posar la música. Pau, el tema l'OEP a Eivissa.
Sí,
és un
correcte.
Tema que ja havíem seguit aquí i que hem d'actualitzar.
De fet, la temporada passada la vam tancar així, amb aquesta polèmica, per una festa que la marca de moda l'OEF havia organitzat a Eivissa.
Ibiza, les institucions ibisenques, estan estudiant aquesta festa que van fer aquests esdeveniments perquè hi ha diverses accions que es veu que no havien demanat permís a l'Ajuntament quan sí que ho haurien hagut de fer. És a dir, per exemple, un sopar a la zona de les Salines, sí? Hi ha espais naturals que es veu que s'hauria d'haver consultat per fer-ho.
Com xerres, eh?
Vols dir que era jo la persona per explicar això? És que ja es veu que no m'agafo res. Tot és com diuen, es veu.
Faltaven dos dies per acabar la temporada, que potser explica una mica la situació.
A part, estava feíssima, no sé com em deixava amb aquests cabells.
No, home, no, era una altra època.
No et diguis això.
Era una altra època.
S'ha de ser dur, també, amb una mateixa de tant en tant. No podem ser bonistes.
Per mi ets guapa sempre.
Gràcies, Marta.
Doncs era una festa on hi havia gent com la perfecta Úrsula Corberó, la seva parella i actor Chino Darín, les també actrius Greta Fernández i Georgina Amorós, l'artista Miranda Makarov, el protagonista de la Societat de la Neu, Enzo Borgrinchich, que fa temps, no?, que no sabem res d'ell.
Va penjant stories de tio misteriós.
Només se saben coses d'ell, i no és ni broma, en els esdeveniments de l'OEB. No, és que enlloc més. Sort que tenim aquests esdeveniments.
Sí?
Doncs això, l'actor Aaron Piper, els participants van compartir imatges de la festa als seus Instagrams i també van cobrir l'acte a les revistes Vogue i GQ, però les dues revistes durant uns dies van deixar de publicar les fotos a les seves webs perquè la festa s'havia fet al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa, que és un espai protegit, i la normativa prohibeix que s'hi organitzin festes. I el govern balear va explicar que ningú de l'OEF, que havia muntat l'acte, havia contactat amb ells i que per això obrien una investigació i els donaven 6 mesos a la marca perquè aclarís quin permís tenia i si havia rebut l'autorització d'algú per fer la festa. Uh-huh. Ens vam quedar aquí i vam dir que l'OEF s'exposava una multa que podia anar dels 6.000 als 100.000 euros.
Déu-n'hi-do, la forquilla, eh?
Bastant de marge, sí. Hi ha bastant espai aquí entremig.
Doncs ja sabem quina és la multa que haurà de pagar la marca.
Passava el mes de juny, no? Mes de juny, juliol.
El juny és quan es feia la festa, finals de juny.
Van tenir 6 mesos,
sabíem...
tant, fins al gener van haver de donar ja una versió definitiva de què és el que havia passat.
Correcte. Jo crec que al febrer, doncs, el govern balear ho va estar valorant, i al març, perquè la notícia va sortir fa uns dies, és quan se sap la decisió que han pres i que han recollit els mitjans locals. La Voz d'Eivissa titulava "L'escàndol de la festa de l'OEF acaba amb una multa que equival a 2 bosses de mà", perquè segons aquest mitjà, la sanció té el mateix preu que 2 bosses d'aquesta
marca. És que ara estava mirant quan costaven les bosses de l'OEF i mirant, tens per 2.100 euros,
barato.
2.800.
Ja podeu intuir que no estem parlant de la part alta de la forquilla.
No, 100.000 euros no acaba de ser.
No.
Eh?
En concret, la multa és de 6.001 euros.
És a dir, que ni se n'adonaran, pràcticament.
I a més...
Serà com haver fet un gifting en una influencer.
Sí, sí, haver-li regalat,
dues bosses, que és una cosa que fan
un vermell i un blanc. Apa.
Yes. Ara n'estan regalant un de moníssim, perquè l'Anderson, que és qui portava el tema de la firma, ho deixa. Ah. Ha fet una última col·lecció moníssima. Tant de bo m'ho enviessin a mi, no m'envien res.
Han de pagar... No, de fet, semblava que havien de ser ells qui havien de pagar els 6.001 euros, però no? Atenció, perquè no ho pagarà la marca... S'ha imposat a l'empresa Salinera Espanyola perquè la festa es va celebrar a tocar del moll de les seves instal·lacions i l'empresa és qui havia llogat aquest espai a la marca. Uh-huh. De manera que fan responsable a l'empresa, que és propietària de l'espai, i no a l'OEF, que d'alguna manera suposo que s'ha excusat dient que ells van llogar un espai i que no els van dir...
que ja hi havia tots els permisos.
Home, és que tenen raó, no? Se suposa que és l'espai... O sigui, tu vas a un restaurant...
Clar, tu vas com a client...
Si es pot llogar l'espai, serà que és legal.
Clar, pagues i entens que tot està en ordre.
Que és legal.
O sigui, ara ha acabat sent que són víctimes. La gent de l'OEF són les víctimes d'aquesta situació.
Pobre Úrsula Corberó, pobre perfecte.
Úrsula Corberó és la víctima màxima.
Sí,
perquè ella ni tan sols... A ella la van dullar, que ella no sabia ni on anava.
No, pobra.
Pobre
Úrsula. Una altra de les víctimes. Clar, aquí el tema seria saber l'OEF quan va pagar en aquesta empresa per anar allà. Perquè si l'empresa sabia que s'exposaven a una sanció, però
no
els diners que rebien eren tants, potser era un peatge que s'havia de pagar.
La multa.
Saps aquella cançó d'Estopa?
Ah, sí, la pela.
És a dir, el tema sobretot és si l'empresa va cobrar menys de 6.000 euros, doncs potser sí que ha perdut diners. Si va cobrar més de 6.000 euros per llogar aquest espai, aleshores potser ja li ha sortit a compte. No ho sé, perquè ells es defensaven dient que no era cap festa, que era un sopar, el que passa que era un sopar amb uns 100 convidats, amb música en directe i DJ.
I que és veritat que els sopars fàcilment poden ser una festa.
Sí, bueno, clar,
és que la línia entre sopar i festa és molt delicada. Entre dinar i festa, més marge, però sopar i festa és que
sempre està allà. Depèn d'amb qui vagis.
Exacte. Amb el Roger Carandell mai serà
mai
una festa.
Una mai hi haurà una festa.
Amb mi, encara que vagis només amb mi, serà una festa.
Sí.
Mm-hmm. I dir que s'ha descartat que fos una multa més greu, amb un import més alt, perquè no hi va haver afectacions a l'ecosistema. No es van produir danys i per això al final queda doncs, en la part baixa de la forquilla.
A tu et sembla que és molt o poc?
Home, jo diria que 6.001 euros és simbòlic.
Ja. Yeah.
Canviem de tema perquè una altra de les notícies dels últims dies és que ha sortit la sentència de l'actriu Maria León per un incident que va tenir uns policies locals de Sevilla.
Sí, són uns fets del 2022 i ara se n'ha tornat a parlar perquè s'ha fet el judici i divendres va arribar la sentència i diumenge la Maria León era la protagonista de l'Ode d'Évole, a La Sexta, que, de fet, l'entrevista amb Jordi Évole la van gravar fa unes quantes setmanes abans que es fes el judici, que tots dos sabien que quan s'emetés doncs, ja hauria passat el judici. El que diria que no havien previst és que la sentència del cas arribés just dos dies abans del programa, que això no pot ser millor promoció.
I tant, l'Évole ben content.
Sí, a l'entrevista. I allà la Maria explica què va passar amb els policies locals de Sevilla a l'octubre del 2022. Aquell dia havien acabat de gravar una sèrie i amb tot l'equip van sortir a sopar per celebrar la fi del rodatge. Amb els
sopars. Ja es veu que va ser un sopar que va
amb
ser festa.
Perquè amb la Maria León sempre hi ha festa.
No festa, after, o sigui, tot. És tot.
Ja. És expansiva com tu.
No, molt més que jo, jo diria fins i tot. És que ella l'hauria de conèixer en persona,
no,
ho entendríeu.
No, cansament.
Ara la sentirem, perquè després de sopar de matinada hi ha l'incident amb els policies al carrer. Tot comença perquè els agents volen fer una prova d'alcoholèmia a un càmera de l'equip que va amb bici. Y la María describe cómo vivió el momento siguiente.
Había mucha violencia ahí en ese círculo y nos acercamos preguntando, oye, ¿qué pasa? Y solamente fue preguntar qué pasa que empezaron a empujarnos como atrás, atrás. Caí al suelo y me asusté. Cogí el móvil y con mi nervio empecé a grabar.
Clar, és que l'escena ja és un càmera mig borratxo anant en bicicleta, no?
És
que a la policia li sembla que li ha de fer la prova,
perdó,
com a mínim.
Perdó, i que nosaltres riem molt perquè té un punt còmic, però és que és veritat que moltes vegades hi ha violència policial, en aquests casos, de gent que es creix i que li està demanant en un pobre borratxo que va amb una bici i que es pensa que està aquí resolent un cas de terrorisme, eh?
Anava borratxo o no ho sabem, això?
De fet, et diria que no sé què passa amb aquesta prova d'alcoholèmia perquè ara veureu que la cosa
deriva...
Seria tant
de sobrer...
Se'ns en va de mare.
En una altra línia. S'origina aquesta disputa amb els agents. Un d'ells demana el DNI a la Maria. Ella diu que no el porta i el policia la fa entrar al cotxe patrulla per portar-la a comissaria. I la Maria explica que té claustrofòbia.
Cuando yo me monto y siento un plástico aquí delante y entonces a grito le digo a la chica, por favor, no me dejes aquí. Se van para allá y yo en el coche empiezo a gritar, oiga, 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 oiga.
Un moment, però se l'enduen perquè no té el DNI.
Sí, és a dir, ella diu que no porta el DNI i que l'han d'identificar i per això els policies argumenten que l'han de traslladar a comissaria.
És
no...
que si tens més de 14 anys és obligatori dur el DNI a sobre, en principi.
Però no els hi pots dir
mira,
el, veritat,
el nom
mentida?
I el cognom i ells per ràdio comprovar una mica si ets
no
tu.
No sé, no hi ha un mecanisme, encara no tenim el DNI al mòbil.
Marta, ja saps que hi ha moltíssimes coses que música medieval, m'entens? Que llueix que estiguem encara...
Jo tinc fotos del meu DNI al mòbil, això no,
no
si val.
O potser se l'emporten una mica per
se l'emporten perquè els mica... encanta posar-te dintre el cotxe i endur-se-te'n.
Home, per no tenir DNI, em sembla un punt excessiu,
en aquell moment, és a dir, ho he estat mirant perquè hem tingut aquest debat abans de començar el programa,
i teníeu raó vosaltres.
No, però en principi no és obligatori portar el DNI a sobre. El que passa que si et demanen que t'identifiquis, la policia, com és aquest cas, sí que ho has de fer. Aleshores, aquí no sabem ben bé què passa en aquest moment en què li demanen que s'identifiqui, que digui doncs, el DNI, el seu nom i cognoms, que la policia decideix que la millor opció és traslladar-la a comissaria per verificar la seva identitat. I és en aquest
punt... Però això és perquè ella ha preguntat que què estava passant, segons la seva declaració,
de
presumptament.
Fet, això comença exacte, no? Perquè hi ha aquest intent de la policia de fer una prova d'alcoholèmia a un membre de l'equip i
ella
la cosa
posa, m'imagino,
sí, comença a fer-se una mica gran i aquí és quan intervé i li demanen que s'identifiqui, com que no porta el DNI...
A tot
doncs...
això té claustrofòbia, ella.
Exacte. Acaba dins el cotxe patrulla amb aquesta situació de claustrofòbia i per això la Maria al final opta per sortir del cotxe patrulla, per agafar aire, i en aquest moment és quan passa l'incident final amb els agents.
No voy a huir si yo no he hecho nada. Yo no voy a huir y me voy yo andando para ellos, buscando ayuda.
Porque, ¿para los policías?
Sí, porque tenía un ataque de ansiedad. Y yo no sé lo que ellos vieron, pero se tiraron tres personas encima mía, me tiraron al suelo.
I aquí és quan es produeix doncs, l'escena que arriba a judici i que queda gravada perquè la Maria, com ha explicat, havia engegat la càmera del mòbil i tot això provoca la seva detenció i que la portin finalment, sí, a comissaria, però ja no per identificar-la, sinó per acusar-la de delicte. I és el que es va jutjar fa unes setmanes perquè una de les policies diu que la Maria durant la detenció la va agredir donant-li un cop a la cara. Al judici, la Maria va negar que fos violenta amb els agents i a l'entrevista amb l'Évole explica que li van oferir un pacte per evitar aquest judici, però va rebutjar l'acord perquè la condemna a què s'exposava com a molt podia ser d'una multa.
Me han ofrecido hacer acuerdo.
Ah, sí?
Sí, yo he podido pagar un dinero y ya está, y aquí se queda la cosa.
Pero te pueden condenar.
Me pueden poner una multa. Pago. No me duele eso, a mí me duele lo demás. Han intentado condenarme de otra manera y ha sido mucho más doloroso.
Clar, el tema és que ell explica que abans d'entrar al judici, això que es fa a vegades, que els advocats poden pactar,
sí,
no? I llavors la cosa no arriba a judici.
Sí, ella va preferir arriscar-se en aquest sentit i que potser pogués sortir no culpable.
Ella, sobretot, el que volia era poder exposar la seva versió dels fets, perquè fins aquell moment doncs, s'havia acollit el seu dret de no declarar i, per tant, era la primera ocasió que tenia el judici per poder exposar com a ella havia viscut tota aquesta escena amb els policies.
I que pactar suposava acceptar
clar
una situació que ella creia que era injusta. I que no estava d'acord.
Evidentment, quan hi ha un pacte de conformitat, doncs és perquè l'acusat, sí, sí, en aquest cas ella, reconeix els fets i no volia passar per això. I també el que deia ara al final d'aquestes declaracions, que va necessitar tractament psicològic i psiquiàtric per tot el que va suposar per ella la detenció i tot el procés amb l'incident amb els agents de Sevilla, i diu que, de fet, va participar a Masterchef Celebrity per pagar la seva advocada per aquest cas.
Uau!
Sí, que va tenir una sèrie de repercussions personals i també econòmiques, i, per tant, per ella no ha estat, doncs, un simple tràmit. I divendres va sortir la sentència que ha condemnat la Maria a pagar una multa de 5.700 euros per un delicte de resistència i un altre de lesions.
És flipant.
La jutge considera que va pegar a la gent i la va insultar i que va intentar fugir dels policies.
I el vídeo que ella mateixa va gravar s'ha fet servir com a prova?
Se'n parla. A la sentència, sobre la gravació aquesta amb el mòbil, la jutge diu que no recull la seqüència que s'ha jutjat. Considera que el que es veu no permet debatre o arribar a una resolució sobre el que s'estava discutint de si havia pagat o no la gent i si havia intentat fugir. I, a més, afegeix la jutge que la declaració que va fer la Maria al judici no resulta creïble amb les imatges, que, per tant, no li concorda el que va explicar amb el que es podia veure a la gravació. La sentència es pot recórrer. De moment no han aclarit si presentaran recurs, perquè la seva advocada, que és la Carla Vall, ha explicat que han tingut notícia de la sentència pels mitjans i s'ha queixat que això és un reflex del que ha passat durant tot aquest procés, perquè hi ha hagut filtracions d'imatges i que ho fa difícil i injust. De manera que veurem doncs, què decideixen fer la Carla Vall, la seva advocada i la Maria León amb aquesta condemna, tot i que és veritat que quan van gravar l'entrevista amb l'Évole ja d'alguna manera pressuposava que si la condemnaven hauria de pagar una multa, que és el que ha acabat passant, no? Que és aquesta condemna de 5.700 euros.
Una abraçada molt forta per la pobra Maria.
On us vau conèixer, Sant Sebastián?
Som molt amigues, ens vam conèixer a Donosti, perquè la vaig entrevistar efectivament pel festival de cinema que fan allà, i va ser genial, perquè ella és una meravella. Ella és la meva perfecta personal.
La teva perfecta.
Bé, ho deixarem aquí. Pau Espart, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins aviat, i res, demà a partir de les 12 i tornem. I tu vas a Madrid just després del programa, entenc?
Efectivament.
Molt bé, perfecte. Doncs bon viatge.
Comença bé el dia cuidant-te per dins amb Activia. Esmorza el nou Activia Kefir. És boníssim. T'agradarà a tu i al teu interior. I a més, la seva recepta única conté llevats de kefir i probiòtics naturals que arriben vius a la teva microbiota. Activia. Tot comença dins.